El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
8 minuts passant del punt de les 8 del matí. Comencem el repàs a les qüestions destacades del dia, molt centrats avui en l'aigua i en la sequera. Sabadell és, de fet, una ciutat pionera en aigua regenerada. Des de fa 10 anys, la depuradora de Sant Pau de Riu-Sec treballa amb aquesta tècnica d'aprofitament de l'aigua que la ciutat s'utilitza, per exemple, per netejar els carrers o per regar els parcs i jardins municipals. Davant de la situació de sequera que estem vivint actualment, aquesta tècnica s'ha tornat del tot imprescindible. I, de fet, el govern de la Generalitat la vol exportar arreu del territori. Helena Molís, bon dia.
Bon dia. Pere Aragonès ha anunciat que es doblaran en 5 anys el nombre de plantes que tracten amb aquest tipus d'aigua. Altres mesures inclouen una que sí, que s'aplicarà a Sabadell, que és la de repartir l'excedent de la planta de Riu-Sec. Ho explica Xavier Durant, portaveu de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Precisament l'aigua que regenera, hi ha una part, diguéssim, hi ha un excedent d'aigua que es podria aprofitar. I farà cosa d'un mes, un mes i mig, es va presentar un projecte a Sant Cugat amb l'objectiu doncs, que es pogués fer una conducció d'aigua des de la depuradora de Sabadell fins al que seria Sant Cugat, Cerdanyola i també l'àmbit de la Universitat Autònoma de Barcelona per intentar aprofitar aquesta aigua regenerada, aquest sobrant d'aigua, i per fer-lo servir per a altres usos no consumptius.
Tot i que Sabadell sigui pionera, hi ha un pas que encara no es fa a la ciutat, que és el de beure aigua regenerada. A Catalunya, la planta depuradora que abasteix la ciutat de Barcelona és l'única que utilitza aigua regenerada per al consum de boca, tot i que el govern planteja ara ampliar-ho.
El que s'està fent des del mes de desembre fins ara és en una zona del tram final del Llobregat, concretament en un punt que seria entre Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Doncs hi ha un punt d'aigua que el que es fa és aportar aigua regenerada al riu Llobregat i aquesta aigua regenerada el que fa és barrejar-se amb la que porta el riu de manera natural. Uns centenars de metres més avall, doncs hi ha la potabilitzadora de Sant Joan d'Espí que el que fa és agafar aquesta aigua que està, diguéssim, hi ha la barreja de l'aigua regenerada amb l'aigua del riu, la capta, la potabilitza i aquesta la distribueix a la xarxa de subministrament.
Si la situació climàtica no millora, és a dir, si no plou amb molta abundància, de cara al mes d'agost i setembre s'hauran d'aplicar noves restriccions que ara sí afectaran el consum d'aigua de boca.
Ara mateix els embassaments estan al 26% i estem en una situació que el que cal és que plogui. Si no hi ha aportació d'aigua de pluja en els propers mesos, i continuem en aquesta tendència, doncs segurament de cara a finals de l'agost, principis de setembre, s'hauria de revisar la situació per si s'entra en un escenari doncs, de majors limitacions d'aigua.
Una altra de les mesures que des del govern de la Generalitat han anunciat que es durà a terme a partir d'ara és aprofitar l'aigua subterrània, un fet que Sabadell ja fa mesos que s'està estudiant.
I precisament volem parlar sobre l'aigua subterrània, parlant doncs en aquesta línia, com dèiem, aquest estudi que s'està fent des de l'Ajuntament i des de la Companyia d'Aigües de Sabadell, buscant aquests punts on es pot fer aquesta feina, però com es fa aquesta feina i sobretot com és aquesta aigua que tenim a subterrània a Catalunya? En volem parlar amb en David Saurí, que és investigador d'Elicte de l'Autònoma. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia, encantat.
Segurament hauríem de començar pel principi, no?, i fixant-nos exactament què és l'aigua subterrània, no? Que quan parlem d'aigua subterrània, a què ens referim?
D'acord, bueno, l'aigua és única, no? El que passa és que l'aigua segueix un cicle a la biosfera, al planeta, i doncs part d'aquest cicle té lloc, diguéssim, al subsol, no? Bàsicament l'aigua subterrània, l'origen de l'aigua subterrània és la infiltració de l'aigua de la pluja, no? Que s'infiltra en el sol i s'acumula en uns... diguéssim, com una espècie de dipòsits subterranis que anomenem aqüífers. Llavors, aquesta aigua és un recurs molt, molt preuat perquè ens permet, doncs, en èpoques de penúria, doncs, poder-la aprofitar. I en molts llocs del món hi ha grans acumulacions d'aigua subterrània que permeten el regadiu en àrees que ara són deserts, no? Bàsicament en un procés que bàsicament té molt a veure amb com si estiguéssim en una mina, no? És una aigua que ja no es renova, però que podem aprofitar. Per tant, l'aigua subterrània és un recurs, és l'aigua, diguéssim, en part d'aquest cicle hidrològic que està acumulada en el subsol.
Uh-huh. Sabem si a Catalunya, a la zona del Vallès Occidental, a la zona de Sabadell, és una zona on hi hagi molta aigua subterrània?
A veure, suposo les condicions, l'aigua subterrània té molt a veure amb les condicions, evidentment, que hi hagi aigua subterrània en quantitats importants té molt a veure amb les condicions geològiques, no? Aleshores, doncs, bueno, doncs la depressió prelitoral doncs hi ha àrees que efectivament, doncs, per les característiques dels sòls, perquè són molt permeables, sobretot a prop dels rius, amb les valls, amb les zones fondes, que tenen condicions tenen capacitat, sòls que tenen capacitat d'infiltració i que per tant tenen diguéssim, la possibilitat de que hi hagi aigües subterrànies. Ara, això, evidentment, aquí és molt la capacitat d'acumulació d'aigua en aquests entorns és menor de la que hi pugui haver-hi, per exemple, als deltes dels grans rius o les valls dels grans rius, que són els llocs que hi ha, com la vall baixa i el delta del Llobregat, o la vall baixa i el delta del Ter, o el delta de la Tordera, etc, que són llocs on, per les característiques geològiques, doncs sí que hi ha grans acumulacions d'aigua. El Vallès depèn molt, el Vallès geològicament és bastant complex i aleshores no hi ha grans acumulacions, diguéssim, d'aigua al Vallès, però sí que hi ha molts punts que es pot fer servir de manera, diguéssim, immediata i sense problemes.
I sabem en quin estat està aquesta aigua subterrània? Perquè preparant l'entrevista llegia, no?, moltes denúncies d'algunes contaminacions d'aquestes aigües subterrànies, sí, en alguns punts de Catalunya. Això, sí. Com sí. Tenim aquestes aigües subterrànies? Ho podem saber?
A veure, en general, Catalunya, sobretot la part occidental, les conques internes, és un país molt, molt industrialitzat, molt, molt poblat, també amb agricultura i ramaderia intensives que tenen, diguéssim, que tenen unes problemàtiques ambientals molt específiques. Llavors i això, les aigües subterrànies en són afectades. No en són afectades perquè, com he comentat abans, l'aigua subterrània és aigua que s'infiltra, aigua de la pluja, que es barreja amb aigua superficial, que es pot barrejar amb contaminants que estan a la superfície del sòl, i tot això pot anar degutant cap als aquífers. Doncs aquesta àrea és problemàtica. A Catalunya tenim un problema certament important, que ara està en procés de millora, que és el que s'anomena la contaminació per nitrats, no? I això, diguéssim, està molt relacionat amb la ramaderia intensiva, amb les dejeccions, sobretot, de les grans granges de bestiar. I, clar, ara, repeteixo, aquestes coses ara s'està posant fil a l'agulla i s'estan gestionant ja d'una manera més adequada, no? Però encara hi ha molts llocs, per exemple, moltes fonts, per exemple, a Osona, o llocs on hi ha moltes granges d'aquests animals, que, per exemple, doncs aquestes fonts ja no es pot veure, no? Perquè l'aigua es considera que té una concentració de nitrats, que és un, diguéssim, un subproducte de les dejeccions ramaderes que pot ser perillós per la salut humana.
Uh-huh. En aquest sentit, per tant, aquesta aigua de boca, aigua subterrània, un cop l'extraiem, per fer-la servir com a aigua de boca, s'hauria de passar uns tractaments, també?
I tant, sí. Sobretot en àrees com Catalunya, on, repeteixo, no a tot arreu, ni molt menys, però hi ha llocs en què les analítiques demostren que, bueno, que hi ha aigües subterrànies que acumulen contaminants o que acumulen, per exemple, els nitrats necessiten un tractament, i un tractament important per eliminar-los de l'aigua, i tota aigua subterrània ha de passar, i més en un lloc tan industrialitzat i tan poblat com Catalunya, tota aigua subterrània ha de passar també per un tractament de potabilització.
Uh-huh. Per tant, hi hauria feina en aquest sentit abans de poder aprofitar aquesta aigua, no?
No necessàriament perquè hagi d'estar contaminada, però sí per garantir la qualitat sanitària, no? Però és veritat que hi ha molts aquífers, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs que són aqüífers petits, els aqüífers del Pla de Barcelona, els aqüífers del Besòs, etc, que ara estan molt millor del que estaven fa uns anys, però tot i així encara poden presentar problemes de contaminants.
Tenim un límit? És a dir, podem anar tirant d'aquesta aigua subterrània o realment hauríem de tenir en compte, doncs, que és una aigua que sense la pluja no anirà regenerant-se? Què és el que hauríem de tenir en compte?
Doncs, evidentment, tenir en compte que és un recurs certament limitat. És un recurs que només, en el cas del Llobregat, per exemple, els pous del Llobregat que vestia en Barcelona fins als anys 50 ara han quedat com una mena de reserva, no? Per exemple, en episodis de sequera com l'actual. No podem refiar la nostra demanda al recurs subterrani en sentit ampli. Necessitem moltes més fonts, com els embassaments, com les dessalinitzadores, com les mateixes aigües regenerades. Poden ser un suport puntual, poden ser un suport important, però no un suport, diguéssim, absolut per les nostres necessitats.
Mm-hmm. Per tant, podem mirar cap allà, però no refiar-ho tot allà, no? Diguéssim.
Efectivament, efectivament.
L'aigua regenerada d'acabar sent el camí, per tant, en el moment en què ens trobem?
Tot apunta que sí, no? Ara estava escoltant les declaracions del responsable de l'Agència Catalana de l'Aigua i tota la planificació que hi ha. Ja fa molt de temps, des de la sequera de l'any 2008, que aquest tema està sobre la taula. I l'any 2008, si les coses haguessin empitjorat, doncs probablement ja s'hagués fet algun assaig d'utilitzar aigua regenerada pel consum de boca del mal procés que ha explicat en Xavier Durant, no?
Per tant, estem en el punt en què podem començar a pensar que si la cosa no millora, que els mapes de moment no sembla que indiquin massa pluja, no? Podem haver d'acabar fent servir l'aigua regenerada com a aigua de boca.
Part de l'aigua de boca que veurem serà aigua regenerada. Hi haurà una altra part que vindrà possiblement de les dessalinitzadores, encara hi haurà aigua dels rius, també aigua dels aqüífers, però cada vegada, jo entenc que cada vegada serà una proporció més important.
De fet, hi ha països del món on ja funcionen així, no?
Sí, hi ha alguns casos d'experiències de fa molts anys, per exemple, al sud de Califòrnia, que té un clima molt semblant al nostre i també té una població molt elevada, que ja fa com 40 anys que utilitzen un aqüífer per, diguéssim, aquí ho fem, com ha explicat el Xavier Durant, l'aigua de regenerar es barreja amb l'aigua del riu, del Llobregat, llavors es potabilitza Sant Joan d'Espí, i allà el que fan és l'aigua regenerada la injecten a l'aqüífer, un aqüífer molt gran que hi ha al sud de Califòrnia, llavors allà l'aqüífer fa el procés de depuració natural, i llavors la tornen a extreure pel consum de boca.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès, en David Saurí, investigador de l'ICTA, geògraf de l'Autònoma. Gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, molt bon dia.
Adéu, bon dia.